Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que passen exactament d'un quart de 12 del matí. Encetem la setmana amb un llibre, Olga, que ens ha encantat.
Sí, 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 perquè hem après, ens hem sorprès i hem pensat sobre possibles realitats alternatives. No sé si tot, però podríem dir que pràcticament tot.
Gairebé tot. Preneu nota. El llibre és Si el timbaler del Bruc, històries alternatives de Catalunya. A veure, és una mena de tria, la teva història, amb fets històrics. 20 episodis crucials de la història de Catalunya, des dels seus orígens comtals fins al referèndum del 2017. L'autor, Xavier Carmeniu. Com estàs, Xavier?
Molt bé, molt content de tornar a ser aquí. Estàs... Moltes gràcies.
És que ara dèiem amb l'Olga, trobàvem a faltar i el Xavier, sí, no?
I jo vosaltres.
És clar, tu.
Jo, vaja, vaig trigar 3 segons quan em vau dir vols venir? Sí, sí, ja no vaig deixar intents en David que acabés de preguntar-m'ho. Moltes
escolta,
gràcies.
Escolta, el llibre també va ser així, en plan...
Sí, 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 de fet, mira, quan me'l van proposar de fer des de l'editorial, em van dir, hem pensat, em va de fer aquest llibre, t'interessa... Sí! Ja està, no vaig donar ni temps a acabar. Per què? Perquè em va la marxa i passar-m'ho bé. I és un llibre, bé, que suposo que alguns historiadors potser no els acabarà de fer el pes, perquè té part que no és acadèmica, que és de, com vulgarment es diu, fer volar coloms, però coi, m'ho he passat tan bé.
La primera pregunta era content, fa tota la pinta que t'has passat molt bé.
Jo m'ho passo pipa.
Però escolta, potser els més erudits, els historiadors, no els acaba de fer el pes, però el gran públic, o sigui, nosaltres que no som historiadores, que et llegeixes el llibre, que recordes coses que havies estudiat, unes altres que no en tenies ni idea, que... no sé, que aprens i que a més et fa plantejar-te coses, és un regalàs com a lectora.
Doncs jo ja deixaré l'entrevista aquí, ja me n'aniria, no? Perquè dit això ja no es pot dir res més que estigui millor.
Què es pot afegir més?
No, de fet, la idea del llibre és aquesta, és pensar 20 episodis del nostre passat que si haguessin anat d'una altra manera... la història hauria sigut diferent. Que en el món de la ficció això es treballa moltíssim, quan es, jo què sé, els de Marvel ara ho fan molt amb el What If i els multiversos
if, sí.
I els multiversos i aquestes històries. Bé, provem-ho amb la història, a veure què passa. Que ningú s'esperi que surtin aliens ni coses estranyes aquí, no, ni abducions, ni res de tot això. El que intentem és mirar de plantejar possibles alternatives a partir dels fets que s'esdevenien en aquell moment.
Tu dius ara que són 20 episodis crucials. N'has hagut de deixar molts fora?
Home, jo si m'hagués posat, n'hi hagués posat més. I també la veritat és que quan els anaves fent n'hi havia que els podies estirar més.
Encara
més. I potser quan has de fer-ne 20 n'haguessin pogut fer 10. Aquest llibre dona per molt, perquè és clar, quan et comences a estirar el fil de què hauria passat, sí, clar, vas dir, home, si Napoleó al final hagués conquerit Catalunya, clar, Catalunya ara seria francesa, però després, clar, què vol dir? Què hauria passat al segle XIX? Clar, però després la burgesia catalana, clar, Gaudí hauria existit. I saps? Fer volar coloms, que clar, que és on no parar.
Cada capítol està dividit en 3 blocs. Comences amb el context, després què va passar,
sí,
perquè molts no recordem què va passar, i després, i si les coses haguessin anat d'una altra manera?
Sí.
I volem preguntar-te per les dones a la història de Catalunya, que tu fas referència, per exemple, amb el casament d'en Ramon Berenguer IV, quan tenia 33 anys, amb la Peronella, que en tenia 14. Això va passar al 1050.
Sí, ja me'n recordo. Sí, me'n recordo perfectament, com si fos ahir.
Bé, expliques que estàvem paraulat. Jo tot això no ho sabia des que va néixer, per interessos. I clar, expliques que al llarg dels segles les dones han estat menyspreades i arraconades. Tu creus que si haguessin estat elles les protagonistes, les primogènites de ple dret, la història hagués estat molt diferent? Això és molt difícil, m'imagino imaginar-ho.
Això és molt difícil. Ostres, això donaria per molt, evidentment. El problema és que no els van deixar per una estructura social de com funcionava tot plegat llavors. És a dir, no perdem de vista que, sobretot, és clar, estem parlant, la història que apareix en el llibre està molt marcada pel cristianisme i per la religió cristiana. I això, doncs, té una sèrie de condicionants que se li assignava a cada gènere un rol. I el fet de que tenir cada gènere un rol en aquell moment, en una societat en la qual la qüestió de religiosa tenia molta, molta importància, clar, doncs feia que un fos l'escollit i l'altre era com el secundari, l'ajudant. Clar, això fa doncs, que quedin deixats marginats. Ara bé, tot i així, les dones sempre que han pogut o ho han intentat han procurat mirar de posar-hi un peu, però en ella mateix fa canviar el nom del seu fill abans de ser coronat, que és una cosa que em sembla... I altres casos també d'altres comtesses i reines que també condicionen i miren d'influir, segurament no des de primera línia, però sí des d'altres, per exemple, la germana de Foix, que va ser la dona de Ferran el Catòlic, la segona dona després d'Isabel Catòlica, se'n va a València, té un parell de matrimonis més, i València té un gran reviscolament en aquell moment, durant el segle XV, precisament gràcies al seu interès per la cultura, les arts i tot plegat. Com hauria estat? Diferent? Segur. Millor, probablement també. Perquè tampoc costa gaire, saps què vull dir? Perquè en vistes de... No, home, vull dir que el sector masculí quan se'l deixa manar i a la manera el que s'entenia que era la masculinitat, home, no sé jo.
Mira, un altre dels i sí que podem llegir al timba, sí, el timbaler del Bruc de Xavier Carmeniu, no, Olga, és aquest Bruc que ens proposes, és què hauria passat si no s'hagués signat el Tractat dels Pirineus i Perpinyà fos al nord de Catalunya. Clar, expliques com ho va fer França per carregar-se el català i imposar el francès,
sí.
I que a Madrid mai han estat tan hàbils
no.
com els francesos per fer desaparèixer identitats. Tu diries, Xavier, que al segle XXI la globalització està sent més eficient per carregar-se el català?
Sí, perquè la pressió és molt més... no és només de dalt a baix, és a dir, la diferència del que passava durant... després del Tractat dels Pirineus, que és el 1659, i després fins ara al segle XXI, és que hi havia uns discursos que eren unidireccionals, és a dir, hi havia una autoritat que enviava un missatge i el rebia la ciutadania, no? Què tenim ara? Doncs ara tenim... el que en el món de les xarxes es diu la conversa, la narrativa, el marc mental, tot això no només es construeix des de les autoritats polítiques, sinó també des de les grans corporacions, des d'altres poders, i a més és una cosa que pots fer-ho tu, puc fer-ho jo, i que compta molt la quantitat de gent a la que arribes. I a partir d'aquí crec jo que com que la idea és més comptar la quantitat que no pas a qui vols arribar, fa doncs que vaja, et dediquis més a parlar en castellà o en anglès, i a més hi ha una altra cosa, que és que una comunitat que no té, que es reconeix en ella mateixa a nivell d'identitat com a comunitat, però no té un poder polític fort per poder tenir les lleis per poder-se defensar, fa que quedi molt vulnerable en aquest món. Per tant, si una empresa fa comunicació cap aquí, ho fa amb la llengua que li surt més a compte, i a nivell espanyol doncs ho fa en castellà perquè no necessita d'altres, perquè no hi ha cap altra llei. En canvi, tu te'n vas a Dinamarca, te'n vas a Suècia, te'n vas a Islàndia, i amb aquesta rotulada de la Coca-Cola. Doncs amb suec, amb islandès, amb finlandès. Per què? Doncs perquè hi ha unes lleis. Vostè vol vendre aquí? Doncs vengui, clar. Però si un nano juga a la Nintendo i li surt en castellà, perquè aquí la Nintendo ha de fer un castellà, doncs és...
tirarà cap allà.
És això, sí, sí.
En aquest mateix capítol, quan parles de l'acord que varen signar Lluís XIV i Felip IV per baixar la frontera a França fins als Pirineus, bé, varen tongar una mica Catalunya.
Sí, home, no, una mica no, vamos, va ser un...
Tu dius, contravenint les lleis de l'època, al llarg de la història ha estat fàcil tongar els catalans?
Tu vols que surti viu d'aquest estudi o com va això? Sí, però perquè moltes vegades em fa l'efecte que els catalans o han anat amb el lliri a la mà o perquè s'han pensat que eren més llestos que els altres. Els únics moments en els quals no ha passat és quan ja han tingut un poder polític fort, Corona d'Aragó, etc, i tot i així algun il·luminat com Pere el Catòlic a Moret, doncs es va pensar que ell se'n sortiria i no se'n va sortir, però quan hi ha hagut un poder polític important, no ha passat. Quan quedes al mig de dos grans estats que tenen una altra manera de fer, com és el cas de Castella i de França, doncs quedes entremig d'aquestes dues aigües, i el problema és que doncs, la cosa queda diluïda i els altres dos ho maneguen d'una altra manera. La veritat és que la qüestió de política catalana sempre, no només ara, ha sigut molt complicada, però si us heu de, a vegades, per capítols que he hagut de fer pel llibre, O sigui, per intentar entendre i resumir-ho en 3 o 4 pàgines...
És complicadíssim.
Sol, allà era a casa escrivint... Nano, és que això no es, costa molt.
Costa.
De, clar, imagina't. Perquè és que aquí hi havia el rei, però hi havia les corts, i s'havien de posar d'acord, i les corts es barallaven amb el rei, i el rei es barallava amb algunes ciutats, i després no es posaven d'acord. I, per exemple, dit, doncs, que ho facin els aragonesos. Clar, home, si deixes que t'ho facin ja els està. Altres, ja està, ja has begut oli. Però és que sempre és el nyic-nyic-nyic aquest que és molt típic.
Sí, ha estat constant, la història de Catalunya.
Sí, sí, sí. També diria que no és només d'aquí, que passa a tot arreu. El que passa que, doncs, en alguns moments determinats, sí. Si la història hagués donat d'una altra manera, segurament potser haguessin sigut una, hagués seguit un altre camí.
Va, l'últim ici, fem aquest últim ici.
Sí, tu planteges, sobretot quan expliques el context, fins a quin punt creus que... O sigui, fins a quin punt creus que es pot ser objectiu? Quan tu ho expliques, no? Per exemple, la radiografia de la Catalunya al 1975, si l'historiador fos d'esperit franquista, creus que els fets es podrien explicar que el detall, que el matís, fins a quin punt es pot ser objectiu?
No, l'objectivitat no existeix. Això d'entrada. No existeix perquè, coi, el subjecte, l'individu, té la seva perspectiva. De fet, si fem l'exercici en aquest estudi de ràdio que estem ara mateix, les persones que hi ha aquí dins, totes tenen la seva pròpia subjectivitat, perquè cadascú l'està veient aquest mateix estudi de ràdio des d'un punt de vista diferent. I estem veient el mateix espai, però no l'explicarem igual perquè cadascú té la seva posició. En la història és bastant similar. Podem tenir uns documents aquí damunt la taula, els podem analitzar i depèn de la perspectiva que en faci, depèn de l'anàlisi que en faci cadascú, aportarà el seu punt de vista. Ara bé, el que no es pot fer és el que a vegades es passa del que jo n'hi dic papiroflèxia. És a dir, doblegar els documents per fer-los donar alguna forma que no
que
és... Que interessi, que és honesta. És a dir, a vegades ha passat dient que sense el franquisme no hi hauria hagut democràcia, transició, no sé què, miri, no. No, és això, això no és. Ara, sí que és clar, depèn de qui ho analitzi, i això és interessant, doncs, per exemple, quan abans estàvem parlant del tema d'història de gènere, doncs, quan els mateixos documents, quan els analitza algú amb sensibilitat i amb perspectiva de gènere, veu unes coses que algú que no la té, no ho veu. Tu pots explicar que hi havia líders polítics o personalitats destacades, i que resulta que tots són homes, i fins que no hi ha algú que té la perspectiva de gènere i diu, escolta, però és que no veus que aquí no hi ha dones? Ah, és que no m'hi havia fixat.
Veus?
Clar, a vegades és això.
Mira, m'ha vingut al cap la Constitució el 78.
Sí, exacte.
Són tot pares.
Sí, clar. Sí, clar. Clar. És que ningú se li va acudir tampoc llavors que hi haguessin mares. I a més el tema de la paternitat, després la pàtria és una mare, però en canvi els polítics, els líders, són masculins. Això també explica una època,
Xavier, en el llibre, si el timbaler del Bruc, Històries Alternatives de Catalunya, diem que són aquests 20 episodis crucials de la història de Catalunya, des dels seus orígens com tals fins al referent del 2017, que també hi ha el ICI, aquest últim que dèiem, no? Dius que un dels problemes de l'1 d'octubre, ja riu, això,
és que
encara és massa recent per tenir-ne doncs, una visió àmplia, no? El que ofereix la perspectiva, allò que diem, no? Del pas del temps. Quant de temps creus tu que ha de passar per fer doncs, un balanç, no? D'una fita i amb cara i ull? O sigui, fer-ho, diguéssim, des d'aquesta objectivitat que ja ens dius que és complicat.
És difícil de dir, no és com els iogurts que caduquen i l'endemà ja està, no? És un període de temps que es necessita, primer per rebaixar tot el vincle emocional i sobretot si es fa des de Catalunya mateix. Clar, nosaltres hi érem i ho vam viure. I cadascú va viure amb uns anhels, amb un desig o no, i això influeix en l'anàlisi. Fer l'esforç de separar-ho és el primer pas que s'ha de fer. Això la història recent ho pot fer, hi ha molt debat sobre quan es pot començar a explicar la història i quan no. I després hi ha una altra cosa, que tots les persones implicades en parlin de manera lliure i sense condicionats per la política del moment. I això encara no passa. Encara tenim gent implicada, d'aquí 4 dies hi haurà eleccions i veurem gent que farà referència al 2017 i al referèndum i a l'exili i a la persecució i al 155 i tot el que vulgueu, i encara serà molt, molt recent. I tot això s'ha d'anar, per dir-ho així, agafant certa distància, i ha d'haver-hi segurament una generació que es vagi enretirant una mica, i després ho podrem començar a fer, i ells mateixos podran començar a parlar amb certa llibertat i no condicionats pel context polític i fins i tot de judicis que encara hi ha amb tot això, clar.
Doncs si et sembla que vam, en lloc de mirar cap enrere, mirant cap endavant, no sé com aneu els historiadors a l'hora d'anticipar-vos al futur.
Si m'ho preguntes a mi, fatal. Jo ahir estava veient el Barça i pensava, avui perdrem. Vull dir, no, ja només et dic això.
Però, per exemple, sabent el que ha passat a Europa els darrers 100 anys, és possible predir o intuir què pot acabar passant? No tot Europa, eh? Hombre, em vull centrar al territori d'Ucraïna.
Ah, molt bé, sobre, vale, sí? Vale, adéu, ja està, no? L'entrevista?
Complicat, eh?
Molt, és impossible. Jo, és impossible.
Clar,
no ho sap ningú. A veure, el dia abans de la invasió de Rússia a Ucraïna, si haguessin fet una pregunta a tothom, excepte quatre analistes dels Estats Units, que la majoria de gent els prenia per bojos,
sí,
ningú deia que fos capaç. De fer. Segona cosa, quan va començar la invasió, tothom va dir, Ucraïna aguantarà 4 dies. I encara estan allà aguantant. I ara, jo què sé, puc dir-te una cosa, puc dir-te una altra. El que sí que és segur és que aquesta guerra s'haurà d'acabar tard o d'hora, com totes les guerres, i que la majoria de morts, em sap molt de greu, no hauran servit per res, que és lo trist de les guerres. Ningú se'n recorda la guerra dels 100 anys, la guerra dels 30 anys. Acaben desapareixent. Condicionen el futur, evidentment. Però sí que crec que hi ha una diferència, que és la sensibilitat cap a l'espècie humana que cada vegada anem tenint més. I això sí que pot condicionar a l'hora de plantejar el futur. És a dir, que el futur no pot ser un altre conflicte bèl·lic, cada vegada hi ha més gent que ho té clar. El problema és que hi ha unes elites i uns poders que, evidentment, els interessa. I els primers, els que estan involucrats en tot això, perquè darrere hi ha tot un negoci armamentístic, etc. Però que la guerra en algun moment s'haurà d'aturar i que s'haurà de trobar la manera de reconduir-ho. O sigui, ara això, que s'acabi la guerra, no vol dir que s'haurà acabat el conflicte, perquè les tensions entre Ucraïna i Rússia venen des de fa, no sé si 1000 anys, però més o menys. Vull dir, és una cosa molt i molt llarga, i que això d'ara és un episodi més d'un conflicte que vés a saber com s'anirà desenvolupant.
Déu-n'hi-do, doncs escolta, sempre és interessant escoltar-te, Xavier Carmeniu, i millor llegir-te, historiador i autor del llibre i sí, el timbaler del Bruc, històries alternatives de Catalunya, que per cert, ja tens pensat Sant Jordi, perquè jo crec que ja el tenim a tocar, eh? I això ja està gairebé
signat. Sí, jo ho noto per l'al·lèrgia que m'està venint, perquè sempre em ve al·lèrgia. Una predicció que puc fer és que aquest any que tret llibre segur que plourà per Sant Jordi, ja t'ho dic jo, perquè agafa no em guanya ningú, però no ho sé, si l'editorial em diu que haig d'anar a firmar i fer coses, jo ho faré encantat de la vida, evidentment.
Doncs et seguirem. Sé, ja et seguirem, allà ho vagi, Xavier Carmeniu, moltes gràcies.
Gràcies, adéu-siau.
Ràdio Estel.